Radio Ramblas.
Bona tarda, estimades oients. De nou amb vosaltres, l'Associació Diàlegs de Dona. Recordeu, una entitat que treballa amb dones migrades al barri del Raval de Barcelona. Us parla Mercè Amor. Hem començat amb una bonica cançó, Paisatge de postal, d'un grup de dones molt joves que es diuen Al·lèrgiques al pol·len. Us el recomano, val la pena. Aquesta és la nostra segona intervenció en aquesta nova temporada 2022 Ràdio Rambles. La primera va ser un especial amb motiu del 8 de març. Algunes ho recordareu. Avui us oferim dos taules, dos converses amb entitats de prestigi, com són l'Associació de Ceramistes de Catalunya i, per l'altra banda, amb l'Associació de Mestres Rosa Sensat, totes dues amb seu al Raval. Caminava vigilant les agulles al canviar. El dia gris acompanyava la boira que duia el cap. Abans de presentar-vos les convidades, permeteu-me una petita reflexió. Sabeu que el barri del Raval és un dels més densament poblats d'Europa? Sabeu que no hi ha un Raval, sinó molts Ravals dins del Raval? Sabeu que, tot i compartir territori, molts d'aquests Ravals s'ignoren? Viuen en paral·lel? No s'interrelacionen? Doncs sí, és així. Tot i que també és cert, i s'ha de dir, que hi ha indicis de que les coses estan canviant. A modus d'exemple, fa un temps vam fer una xerrada per explicar la feina que fa la nostra entitat a les treballadores del CCCB. En acabar, una em va dir alguna cosa més o menys així. Fa més de 10 anys que treballo aquí i realment no conec el barri. Entro i surto de la feina, però no m'he relacionat mai amb el veïnat, menys encara amb la població nouvinguda. No m'he endinsat mai en zones de carrerons estrets. Ara que ho penso, em sap greu, però és així. Bé, us deia que sembla que això està canviant, que especialment els equipaments i entitats culturals estan fent un pas endavant, i això és d'agrair, i esperem que aquesta tendència no s'aturi. El programa que avui us presentem porta per títol El treball en xarxa, la força de totes. Perquè, estimades oients, va d'això, d'obrir portes, d'establir relacions, d'aprendre sobretot les unes de les altres. En definitiva, de fer barri de veritat. Diàlegs de Dona, entre d'altres, treballa amb aquest objectiu. Fer de la nostra ciutat, Barcelona, una ciutat inclusiva, rica amb la seva diversitat, respectuosa i, sobretot, una ciutat amable i generosa. I això només ho podem fer unint esforços, treballant en xarxa. Com us deia, presentem dues bones pràctiques, un treball conjunt, dos exemples exitosos que estan contribuint a eixamplar les mirades, a unir, com us deia, dos Ravals ben diferents. Un Raval, en aquest cas, cultural, molt de casa nostra, amb una llarga trajectòria, i un altre Raval més marginal, més deprimit, el que concentra moltes famílies migrades en situació de vulnerabilitat i, en molts casos, en situació de perill d'exclusió social. Bé, sense més preàmbuls, comencem. El primer projecte és el projecte Ceràmic Art Raval 21. Es va desenvolupar durant l'últim trimestre de l'any 2021, octubre, novembre i desembre. Va ser una iniciativa de l'Associació de Ceramistes de Catalunya en col·laboració amb l'Escola Massana i en va portar a terme amb la participació d'alumnes de les aules d'acollida de Diàlegs de Dona. Per parlar d'aquesta interessant experiència, tenim aquí a Joan Vicenç, coordinador del projecte. Bona tarda, Vicenç.
Bona tarda, Mercè.
Tenim també a Marc Iturri, de l'equip de Ceràmica Ixió, professor de ceràmica. Marc, què tal?
Hola.
I també ens acompanyen Jyoti Singla, d'Índia, i Hanan Esali, del Marroc, dos alumnes de les aules d'acollida que van participar en els tallers. Alumnes, buenas tardes.
Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
¿Todo bien?
Sí, gracias.
¿Muy nerviosas? Un poco.
Así, así.
Bueno, nada. A veure, Joan, la primera pregunta va per tu. Simplement perquè les nostres oients, la gent que no us coneix, que sàpiguen exactament quina feina fa, què és l'Associació de Ceramistes de Catalunya, et demanaria, sisplau, que fessis breument una explicació de què és aquesta associació i què feu.
Sí, l'Associació Ceramistes de Catalunya és una associació que agrupa tota aquella gent que està relacionada de forma professional amb la ceràmica, siguin ceramistes, terrissers, estudiants, col·leccionistes i artistes. És una associació que es va crear el 1986 i que des de l'any 2000 té la seu en el barri del Raval, concretament en el carrer Doctor Dou. Llavors, és una entitat que sempre ha volgut fer alguna cosa per implicar-se en el barri. Llavors vàrem veure que la convocatòria de les beques Premis Barcelona 2020 era una bona oportunitat per presentar un projecte per fer ceràmica amb la gent del Raval, doncs per fer aquests mons que has comentat tu i per trencar barreres i moltes vegades mentals, perquè estem tots en el mateix barri.
És com un apropament, no?, de veïnat,
sí,
un veïnat a l'altre.
Sí, és a dir, vàrem voler fer una activitat per treure l'associació de la seva seu, sortir de les parets que l'acull i fer alguna activitat amb el barri, perquè el que volem és cohesionar amb el barri.
De fet, a vegades és sortir una mica de zones de confort amb les que estem, no?, fent la nostra feina, i una mica, com explicava la treballadora del CCCB, pues, molts anys treballant, però arriba un moment que t'adones que treballes a un barri que coneixes molt poc, no? Que
sí.
Coneixes certs aspectes d'aquest barri, però no amb la seva totalitat, no? La vida d'aquest barri.
Exacte.
Bueno, llavors també ens agradaria, ja que estem parlant d'aquesta bona experiència, aquest projecte que ha tingut tant èxit, com és el de Ceràmic Art, que expliquis en què consistia. Què pensava? Ho has avançat una mica ara, però quins objectius tenia aquest
sí,
projecte?
L'associació ens varen presentar, dintre dels premis, ens varen presentar en la modalitat d'acció cultural comunitària i concretament en projectes culturals comunitaris. Tenim entès que es varen presentar gairebé un centenar de projectes i el nostre va ser un dels seleccionats, per tant, això ens va animar molt a pensar que va ser una proposta encertada. El que volíem era, a partir de la ceràmica, amb el fet de fer ceràmica, de tocar fang, de treballar aquest art, portar-lo en algun col·lectiu del Raval per tenir aquesta oportunitat. I, a més, implicar a l'Escola Massana, perquè la tenim allà a tocar, que és una institució de referència dintre del camp de la ceràmica i de les arts aplicades i que potser mai es havia fet aquesta fórmula d'una associació oferir una activitat a través de l'Escola Massana per un col·lectiu o dos, o els col·lectius que siguin, del Raval. I en aquest cas, amb Diàlegs de Dona, que va ser un èxit rotund.
Val, però a part de tenir el gran privilegi de ser escollides per vosaltres, també van participar una altra entitat, no?
Sí, nosaltres un cop ens varen otorgar, diguem, el premi, ens varen posar, jo concretament em vaig posar en contacte amb l'Adrià Jurado, que és el director de la AI Raval, per dir-li, Adrià, aquí ens podríem dirigir del barri per fer aquesta proposta. I ell després ens va dirigir per un costat a vosaltres, Diàlegs de Dona, i per un altre a l'Escola Sintra.
Molt bé, Joan. Pues seguirem parlant, no te'n vagis, eh? Ara ja us hem dit que tenim aquí el Marc. El Marc és professor amb una llarga experiència en pedagogia de la ceràmica i conjuntament amb la Matilde Grau de l'Escola Massana, també professora de ceràmica, els dos heu dirigit aquests tallers que han durat aquests 3 mesos. Uh-huh. Ens pots explicar una mica per sobre, sobretot per la gent que ens està escoltant, en què van consistir aquestes sessions?
Doncs sí, mira, nosaltres vam estar rumiant bastant amb com plantejar les sessions, què oferien els col·lectius, per una part, es tractava de fer ceràmica, de fer-ho bé, d'intentar aprendre'n, però més que això el que ens interessava és que allò que féssim tingués com un interès, no? Un interès real en els col·lectius, tant de joves com de dones, no? Que s'ho poguessin fer seu, que allò que fessin es vinculés en la seva realitat, no? En les seves cultures, fins i tot. I a partir d'aquí és quan vam veure que treballant amb la ceràmica més utilitària, en fer tot allò que utilitzem a casa...
Més quotidià.
No, el més quotidià. Doncs era la manera més senzilla de vincular-nos, de fer-ho més real i més interessant, no? I bàsicament ens vam dedicar a fer això, plats, bols, tasses, gots, safates, el que volien, amb diferents tècniques, però bàsicament va ser treballar...
Va ser un inici, no?,
sí.
A la tècnica de la ceràmica,
sí,
i a la creació ceràmica, perquè al final van sortir creacions supermaques.
Sí, de fet, 10 sessions de 2
sí, sí.
hores.
Home.
Amb ceràmica és res, no? Els processos són molt llargs, no?
Sí.
Però ha valgut molt la pena i s'han fet coses molt boniques. Molt interessants.
Jo et voldria preguntar, Marc, quin ambient i predisposició vas trobar amb les dones de Diàlegs de Dona?
Predisposició total, no? I...
Les vas veure il·lusionades.
Sí, i molt motivades, amb moltes ganes, des del primer minut, eh? No... I, de fet, totes les sessions eren llargues, molt aprofitades, amb moltes ganes. Si algun dia hi havia festa, com que no els agradava, no?
Sí,
no
sí, ho recordo, perquè... recordo. Les festes no es gustaven,
no.
Queríeu taller.
No podia ser que féssim festa. Molt bé, molt, molt, molt aprofitada.
Val, llavors, una cosa que em va sorprendre una mica amb les sessions que jo també vaig assistir-hi és que tu vas comentar que et va sorprendre tu també de la facilitat amb la que treballaven el fang, com agafaven el fang, com el treballaven, la seva habilitat en el moment de donar-li forma, no? I jo et vaig comentar que probablement, ara ja ens ho diran, probablement és aquest costum que tenen i tradició que tenen de fer el pa a casa seva, d'agafar la massa del pa per fer pastissos, pastissets, per fer el pa de cada dia, no? Oi que et va sorprendre una mica la forma tan carinyosa que agafaven la massa i la...
Tant en el treball del fang com fins i tot en les decoracions, quan entràvem amb tot el color, amb tot el dibuix, el gravat, no? Aquesta facilitat en traçar, no? Fins i tot. No, jo crec que deu ser com molt vinculat també encara a aquest treball manual, més enllà que ha portat el dia a dia, no? Tant en el cuinar com pot ser moltes altres tasques.
Sí, com el pot ser, tot i que elles, no sé, ara els hi preguntarem si estan habituades a fer tatuatges, però saps que en aquests dos països, la Índia de Jyoti i Hanan de Marroc, tot el que és el tatuatge de Mehendi i de Henna, és una gran tradició artística, no? I encara que elles no siguin especialistes, però tot això jo crec que contribueix, no? Aquestes habilitats manuals.
Seguríssim.
També et volia preguntar una altra cosa. Al començament a mi em preocupava la barrera idiomàtica, perquè sí que és cert que vam escollir o vam proposar algunes dones que més o menys parlaven, es podien comunicar, però hi havia algunes que no tenien res de res. I tu al començament, com ho vas viure, això?
No, molt, molt tranquil, molt bé, perquè m'ho posava molt fàcil. Però també pensa que en el moment de treballar, en el mostrar, quan comences a treballar el fang, com posar els xurros, com cosir-los, és molt manual, molt visual. Per més que puguis anar narrant el que estàs fent, no? El veure-ho i veure com ho està treballant un altre, com agafa les eines, es fa molt fàcil.
També és veritat que teníem a una alumna
que ens anava traduint,
a Joti, que habla todos los idiomas, sí, del mundo, i que ella es dirigia, sí, i tenim el Hanan de Marroc, que habla un castellano perfecto, no? Sí, sí. Però les noies de Pakistan i alguna de Bangladesh, que tenia una forta barrera, gràcies a Joti ens va ajudar a comunicar-nos, no? Molt bé, després us preguntaré alguna coseta més, val? Com a balanç, com a cluenda, com a valoració general. Ara passo la paraula a dos alumnes de Diàlegs de Dona, que jo estimo molt, el Joti i Hanan. Sí, el Joti i Hanan. Val? Las dos venís de países de una gran tradición cerámica. En vuestros países hay mucha cerámica. Sí. Yo India de momento no la conozco, pero Marruecos la conozco bastante bien. Y bueno, tiene una cerámica riquísima, como seguro que también la tiene la India. Antes de empezar el taller, ¿sabíais algo de cerámica? ¿Habíais hecho alguna vez alguna cosa de cerámica? Joti.
No, antes de empezar yo pienso que vale, puede ser, hacemos una taza, una bola, pero no sabemos qué cerámica, que nos vemos en las calles o en tiendas, no me conozco.
La técnica no la conocías.
No.
¿Y tú, Hanan?
No, yo no. Perdón, yo nunca he tocado el barro, nunca. Pero el día que me ofrecieron este curso, me gustaría mucho. Y el primer día que he cogido el barro, me he sentido como una cosa que...
No es, sé, tuya.
Sí. Y con el primer día, el segundo día, ya está, ¿sabes? Me siento relajada y concentrada. Y...
Bueno, luego hablaremos de tus comentarios, que son muy interesantes. Tengo una pregunta sobre esto. El 1 de marzo... inauguramos, recordáis, una exposición en la asociación con todas las piezas de cerámica que habíamos hecho, sí, o que habíais hecho, una exposición muy bonita, hicimos un vídeo y todo, vinieron en Marc, vino el Joan Vicenç, vino l'Oriol, bueno, vino gente, y también estaba allá Matilde, la segunda profesora de la Massana. Yo recuerdo que pregunté a algunas alumnas que si querían escribir algunas impresiones, algo, ¿no? Para leerlo en la fiesta de inauguración. Vosotras fuisteis dos, hubo más mujeres, pero vosotras fuisteis dos que escribisteis cosas muy bonitas, ¿vale? Me gustaría que recordaseis un poco lo que dijisteis. Joti, tú hablabas, para recordártelo, del silencio, sí, hablaste de un día que se rompió este silencio, y hablabas también, al final de tu texto, hablabas de los colores y de la vida, sí. ¿Te acuerdas? ¿Puedes más o menos explicar, cuando tú hablabas del silencio, a qué te referías?
Sí, primera cosa, que había días que me sorprendía mucho, es que somos muchas mujeres, más de 10, y somos tan concentradas que nunca hablando nunca, y silencio, absoluto silencio. Y me pienso que es tan raro que hay mujeres más de 10 y no hablando. Y tú también a veces dices, ay, qué silencio, pero vale, somos concentradas. Pero hay días que está rompió, que nosotros cantemos las canciones de India, de Marruecos, de catalán también, y pues me alegro mucho que...
Fue muy bonito.
Sí, bonito, sí, claro. Porque es también como una pastel que ponemos muchas especies que para mejorar los sabores, ¿no? Es como es muy, muy bonito para mí, ¿vale? Y vale.
Sí, lo que dijiste es de los colores de la vida, que fue muy bonito, ¿te acuerdas?
Sí, sí, es que yo digo que... yo dice que cuando pintando las piezas de nosotros, me quiero que, como yo elijo, vale, yo quiero rosa, yo quiero azul, yo quiero blanco, esta parte blanco, parece como nosotros pensamos o queríamos que como vendrá nosotros vida de ¿cómo se dice? Felicidades, buena salud, de colores de vidas que es más fuertes y más suaves y sí, hay como sí. una pintado de una pintor, como así.
Sí, era una como, foto. Sí, tú lo que decías era esto. Yo cuando pensaba en los colores, cómo pintar la pieza,
sí, sí.
Y la pintaba y buscaba colores, escogí aquellos colores con los que me gustaría, como me gustaría que fuese mi vida, ¿no?
Sí, o sí, sea, claro,
A los colores...
Sí, por ejemplo, la blanco significa la paz. Yo quiero un paz, ¿no? En mundo, en mi vida también. No quiero muchas guerras o algo.
Problemas.
Sí, problemas. Y pues la rosa es un poco de amor. Yo quiero amor. Todos quieren amor. Por eso... todos colores significa algo
para ti.
Sí, sí, claro.
Gracias, Jyoti. Bueno, Hanan, yo he hablado mucho contigo porque, bueno, nos vemos en Diálogos de Dona mucho y yo sé que no solo tu vida, la vida de muchas mujeres y a veces la mía también ha sido difícil a veces la vida, ¿no? Y los problemas que muchas veces tenéis en la cabeza son muy grandes, muchas preocupaciones, el día a día. Y tú hiciste un comentario muy bonito sobre qué sentías cuando entrabas a las sesiones de cerámica.
Me siento relajada, me siento en paz, me siento otro mundo, ¿sabes? Con silencio, con trabajo en el barro, ¿sabes? Es muy... me siento como estoy en psicóloga, ¿sabes? Muy, muy tranquila, muy...
Mira, yo te digo una cosa, Hanan. En el proyecto que presentó Joan Vicens, hablaban del poder desestresante del trabajo de la cerámica. Sí. Y yo creo que tú, sin saberlo mucho, porque sin haber leído el proyecto, tú manifestaste esto. Es decir, cuando entro con toda la carga de mis problemas, pero cuando hace dos minutos, cinco minutos que estoy tocando el barro, ¿no? ¿Qué pasaba en tu cabeza?
Sí, me olvidó todo.
Te olvidas de todo.
Sí.
¿Te sentías feliz en los talleres?
Sí, de verdad. Me gustaría repetirlo otra vez.
¿Y tú, Jyoti, te sentías feliz en los talleres?
Sí, claro, también, sí.
Bueno, pues además hicisteis piezas muy bonitas, ¿eh? Mira. Bueno, yo, Joan y Marc, y a vosotras también. Simplemente para acabar, bueno, les acabo de preguntar a ellas si se sentían felices. Diuen que sí, que se sentien molt felices, no? A mi m'agradaria tenir molt més temps perquè hi haurien moltes anècdotes que explicar, però no tenim massa temps perquè tenim una segona taula. A tu, Marc, tu realment les veies que disfrutaven? Tu les veies que es relaxaven, que van interactuar amb tu i amb la Matilde? Veu crear una mica de vincle entre aquestes dones i vosaltres?
Sí, sí, tant. Sí, sí. Sí, sí. Estaven molt... Bueno, era un ambient molt relaxat, molt tranquil i de treball, també, eh? De treball i d'interès. D'interès d'aprendre, de vincular-se i tant. Sí, sí.
I sobretot diré una cosa que es va fer molt de manifest en la inauguració. Us van arribar a estimar molt i a respectar moltíssim. Totes volien parlar del Marc i de la Matilde, eh? Pues moltes gràcies, Marc.
Gràcies.
I Joan, per finalitzar, tu creus que hi ha voluntat i possibilitat de seguir amb un projecte tan integrador i d'èxit com aquest de Ceràmica?
Doncs te diria que sí. És a dir, ganes, ja veiem que ha sigut un èxit, I dius que des de l'associació estem fent totes les gestions possibles per aconseguir suport econòmic per poder repetir, potser no amb aquest format dels premis, perquè ja ho hem obtingut, però sí per poder repetir aquest fantàstica experiència, però evidentment necessitem recursos econòmics externs perquè l'associació som els que som, però estem fent gestions i farem tot el possible perquè això es pugui tornar a repetir.
Pues, els que ens escolten, que prenguin nota, Joti, Hanan, Marc i Joan, moltes gràcies i seguirem amb molta entusiasme a veure si es tornen a repetir les sessions de ceràmica i sou moltes més dones del Raval que podeu participar. Gràcies a tots.
Gràcies.
Estimades oients, de nou aquí. Espero que seguiu entre nosaltres escoltant la ràdio comunitària Ràdio Rambles, en aquest programa dirigit per l'Associació Intercultural Diàlegs de Dona. Parlàvem de la importància del treball en xarxa i de dues experiències exitoses que demostren que l'aposta realment val la pena. Ja tenim preparades a les nostres convidades de l'Associació de Mestres Rosa Sensat, perquè ens parlin de la segona bona pràctica de la que us parlava abans. Es tracta d'un projecte que porta un nom molt maco, molt, bueno, dones, infants. Compartim lectures. Tenim a nosaltres a Maria Vinuesa, coordinadora del projecte. Maria, com estàs?
Hola, bona tarda. Molt contenta de ser aquí.
I nosaltres de tenir-te. També tenim a Priscila Barbosa, una de les voluntàries de Rosa Sensat, acompanyant a la lectura. També s'ha de dir que és brasilera. Per tant, que un bon dia vas arribar a Barcelona, com tantes i tantes dones del Raval. Pues moltes gràcies, Priscila, per haver venit i haver acceptat la invitació. Bé, com a entitat i associació de dones, tenim també a dues convidades que són alumnes de les aules d'acollida de Diàlegs de Dona. Tenim a Jamila Bentaleb. Hola, Jamila.
Hola.
Salam alaikum.
Wa alaikum salam.
Ramadan Mubarak.
Barakallahu fik.
I a Karim Al-Husaini, també del Marroc.
Hola.
Hola, ¿com estàs?
Bien.
Ramadan Mubarak també per a vosaltres.
Gràcies, moltíssimes gràcies.
Les dues són alumnes de les aules d'alfabetització, de lectoescriptura, i les dues, com us dic, són del Marroc. Benvingudes. Marhaba bik.
Marhaba.
Molt bé, Maria. Primer
sí.
Et toca a tu.
Molt bé. Començarem,
sí,
doncs.
Començarem. Més que res per les oients, que probablement hi ha gent que, tot i que és una entitat molt reconeguda i de llarga trajectòria en el món de l'educació, i el món de l'educació li deu molt a l'associació Rosa Sensat, però una mica cinc cèntims sobre exactament què és aquesta associació. També esteu al Raval.
Sí.
Què és aquesta associació i, bueno...
Doncs bé, és una associació de mestres i educadores doncs, que treballen per la qualitat de l'educació del país. I això ho fem, com tu es bé dius, doncs, amb una trajectòria de 57 anys.
Imagina't.
O sigui que ja tenim una història. De tota manera, també cal dir que som un moviment de renovació pedagògica. O sigui, l'associació és el format en el que doncs, està organitzat, però sobretot Rosa Sensat és un moviment de renovació pedagògica que des dels inicis d'aquest moviment de renovació que hi va haver doncs, a partir dels finals dels 60 i començaments del finals dels 50 i començaments dels 60, doncs va tenir una importància molt gran en aquest moment històric del que va representar doncs, els inicis d'aquesta renovació i que després es va convertir en una associació. És això.
Molt bé, Maria. Bueno, la segona pregunta també et toca a tu.
D'acord.
Val. Dones i infants compartint lectures. És un projecte que s'està desenvolupant actualment a Diàlegs de Dona.
Exacte.
Podries explicar com sorgeix la idea, en què consisteix i sobretot quins objectius persegueix?
Sí, bé, la idea doncs, sorgeix d'uns antecedents que havíem tingut, però bueno, en aquest moment, després dels dos anys de pandèmia i de la situació que teníem actual, doncs vam tornar a reprendre i a posar-nos en contacte amb vosaltres doncs per fer aquest projecte que vol sobretot, com deies abans, a mi em sembla que la conversa anterior el que es remarcava i penso que és fonamental, que és aquest treball en xarxa de totes les entitats que formem part del Raval. En som moltes, molt diverses, i el que és fonamental és que hi hagi aquesta idea de treballar en conjunt, de treballar en xarxa, perquè si no, unilateralment no anem enlloc.
Bueno, és la força de totes.
Exactament, és la força de totes que fa que faci impossible doncs, aquests projectes. I aquest projecte doncs, té la idea i el fonament de fer aquest acompanyament lector amb dones migrants que elles ja fan un aprenentatge de la llengua, elles ja aprenen a llegir i escriure, però esclar, hem de pensar que qui lidera, jo coordino, però veritablement qui lidera és la biblioteca de Rosa Sensat. Llavors, la persona que està al cap d'aquesta biblioteca de literatura infantil i juvenil doncs té molt clar que l'aprenentatge d'una llengua ha de tenir complements i ha d'anar acompanyada de tot el que té a veure amb la literatura perquè aquestes persones, aquestes dones, puguin conèixer la cultura del país a través d'aquestes lectures i puguin tenir la capacitat de poder interrelacionar el que elles coneixen amb l'entorn en el que viuen. Això, pensem, un dels objectius és que això les enforteix els hi dona la possibilitat de poder participar en tot el que és el conjunt d'activitats que es poden donar en el seu entorn més immediat, que és aquí al Raval.
Però nosaltres, des de Diàlegs de Dona, sempre, sempre diem que hi ha moltes barreres a les dones migrades quan arriben, troben moltes barreres, i totes són importants, però hi ha una que és la primera, la més important, i que si no es supera aquesta barrera, difícilment s'arriba a superar les altres, que és la idiomàtica. Clar, la idiomàtica, les dones quan arriben en general, sobretot en aquest aquí al barri, que fa tants anys que hi treballem, tenen tendència una mica a l'aïllament, no? L'aïllament ho dona sobretot perquè és una cultura diferent, perquè arribes i estàs una mica desorientada amb les coses que passen aquí en el nou territori, però sobretot també perquè la llengua separa, l'idioma separa, el no conèixer la llengua, no conèixer els idiomes, no poder comunicar-te i no poder rebre els missatges que et volen transmetre, això aïlla
i a
restar empoderament i seguretat, perquè l'empoderament i la seguretat de les dones o de qualsevol persona quan arriba a un nou país ve donada sobretot per a l'estar bé, i estàs bé quan tu comences a conèixer la llengua. Exacte. I la llengua, si no coneixes la llengua, si tens aquesta barrera, se't tanquen moltes portes. Per això que tu dius, que surt en el projecte, molt maco, el que diu la biblioteca, l'Amàlia, compartir i gaudir de la llengua i de la literatura.
Exacte.
Empoderar les dones, també.
És clar, és que no només, i estic d'acord, que la barrera idiomàtica hi fa molt, però és clar, és que al darrere de l'idioma hi ve la cultura. Si tu no copses aquesta cultura, no acabes d'entendre i no acabes de fer aquest lligam entre la teva i la d'acollida, en aquest cas, no?
Sumant.
Exacte, fent aquest sumatori de les dues, no? Per tant, és tan important, o considerem nosaltres, que aquest acompanyament lector a través de les lectures que prepara l'Amàlia, que a més ella en sap un niu, totes les que proposa són molt, molt adequades, el que fa és això, o sigui, que elles puguin endinsar-se en aquesta cultura i a través dels debats que es generen en les acompanyants, que aquí les acompanyants hi tenen un paper fonamental, doncs tenen aquesta oportunitat de fer aquest empoderament que tu deies.
Val. És la possibilitat de dialogar entre cultures, que
exacte,
dieu vosaltres.
Exacte, és el diàleg entre cultures.
I no només és a través del vincle de la lectura, sinó també del poder de la imatge que acompanya
el
escrit.
Exacte, sí, perquè la majoria són a través d'àlbums amb una imatge, perquè si no es coneix o no es té un coneixement prou profund de l'idioma, o encara que sigui, és clar, ho pots fer-ho tranquil·lament a través de la imatge. Les imatges et donen peu a poder debatre i a poder fer aquest intercanvi entre la persona, la dona i l'acompanyant. De tota manera, deixa'm que digui també que aquí diem dones i infants perquè també hi ha un acompanyament lector
al casalet
amb els infants, amb els fills i filles d'aquestes dones que estan en el casalet i fan aquest acompanyament. També hi ha unes companyes voluntàries que fan aquest acompanyament lector amb els infants del 0-3.
Abans d'acabar, Maria, faràs una valoració ja general de quina opinió teniu de com s'està desenvolupant el projecte. Bueno, Priscila, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes.
A ver, me gustaría que me explicases un poco cómo llegaste a ser voluntaria de Rosa Sensat.
Bueno, mi compañera de casa, la Mónica, pues trabaja ahí, ¿no? Y ella sabe muy bien que a mí me encanta, pues, hablar. Y como fui profe de historia, como soy cuentacuentos, pues a mí me parecía... Ella tenía idea de esto, ¿no? Y cuando ella me ha dicho, yo, claro, yo encantadísima.
Bueno, Y hasta ahora, tu experiencia en Diálogos de Dona, ¿cómo ha sido? Escribiste algo muy bonito sobre tu experiencia.
Sí, sí, porque trabajar como voluntaria para mí siempre ha sido algo muy importante, ¿no? No es de hoy, no es en este proyecto en concreto, ya he estado en distintos proyectos, en distintos países, en mi propio país, y sé muy bien cómo es pues donar este tiempo, porque yo aprendo muchísimo más, ¿no? Lo tengo como clarísimo eso. Entonces, estar acompañando mujeres, sobre todo, ¿no? Eso también para mí es muy importante por todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y la importancia del empoderamiento de las mujeres, sea porque, por lo que sea, en realidad, ¿no? Entonces, cuando la Mónica me ha dicho de este proyecto, a mí me ha entrado así como, wow, qué bonita oportunidad, ¿no?
Bueno, para los que nos están escuchando, explicar que es, hay clases de alfabetización, clases en Diálogos de Dona. Quan acaben les classes, apareixen un grup molt nombrós de voluntàries de Rosa Sensat, amb el somriure a la boca. Les alumnes ja estan esperant que s'acabi la classe per rebre a les seves acompanyants lectores, i durant tres quarts d'hora la classe s'allarga i hi ha una acompanyant lectora amb una alumna, amb una dona, o de Pakistan o de Bangladesh o de la Índia o del Marroc, i feu tres quarts d'hora de lectura, de mirar imatges, de dialogar. Jo te preguntaria, estas sessions que són individuals, bueno, individuals, són de dos a dos, parejas d'acompanyant lector, no? A pesar del acompañamiento lector, ¿son algo más? ¿A ti te están aportando algo más que enseñar, en este caso, o hablar con nuestra amiga aquí, Yamila, presente? ¿Te aportan algo más?
Sí, sí, me aporta muchísimo, por varios motivos, ¿no? Porque la interacción entre personas a mí me parece que, a mí, no, no solo a mí, pero es la base, ¿no?, de todo. Y cuando tengo esta oportunidad de encima hablar en un idioma que no es el mío originalmente, ¿no?, ya que soy brasileña, hablo portugués, entonces utilizar el castellano como medio de aproximación con otra persona desde otra cultura, eso para mí es increíble. Y mediado por libros maravillosos, ¿no? Porque la selección de libros que encontramos allí para trabajar, para leer, es de verdad muy mágico. Entonces, el libro, las historias como medio de aproximación y con un idioma que no es el nuestro, pues creo que todo eso junto es magia, ¿no? Y para mí, claro, desde niña que escucho canciones latinoamericanas, el castellano para mí es un idioma que es como una canción, ¿no? Una música. Entonces, para mí no ha sido muy difícil aprender el castellano. Cuando era estudiante de historia, en la universidad leía muchos historiadores, sea latinoamericanos, sea de aquí de España, y eso me resultaba así muy interesante porque comprendía pero no hablaba, ¿no?
Bueno.
Y aquí con ellas pues puedo practicar también ahí.
Muy bien, pues mira, yo te diré, has hablado de magia y me ha gustado. Y te diré una cosa, que ayer, martes, al salir de clase, estuve hablando un momento con Yamila. Y me dijo algo tan hermoso, pero tan hermoso, que me gustaría, a ver si lo recuerda, si no le ayudaré, que quiero que lo repita. Habló, fíjate, de un libro de estrellas, habló de las terrazas de su pueblo en Marruecos, un pueblo sin luz, de las estrellas y del cielo de Marruecos, y la emoción que sintió. Entonces me gustaría, Yamila, que expliques a nosotras lo que me explicaste ayer así de forma muy espontánea. ¿Qué pasó ayer?
Ayer estuvimos yo y Priscila leer en el libro y un punto y me vienen recuerdos.
¿De qué era el libro? Explícame.
De estrellas.
Estrellas.
Venga. Me viene el recuerdo y Gerardo a Priscila y le digo, este libro me da un recuerdo muy bonito porque hace mucho tiempo en mi país, en mi pueblo, no había mucha luz y subimos a la...
Enterrado.
Y sentamos y veremos las estrellas muy bonitas. Y ahora no puedo verlo porque aquí hay mucha luz.
¿Y qué sentiste por dentro?
Hay una...
Emoción.
La verdad que sé, con la estrella ya me estaba escuchando. Y ha sido muy bonito. Sí,
bueno,
sí.
Aparte de esto, desde que conociste a Priscila, que viene los martes a ayudarte a mirar libros, imágenes,
sí.
¿Tú qué crees? ¿Es un buen proyecto? ¿Es algo que os gusta a las mujeres? Porque hay muchas mujeres que están haciendo este proyecto.
Sí, es importante para poder practicar y hablar español y conocer otras culturas.
Porque a través de los libros también habláis de culturas.
Sí, hablamos de... Sí, paramos, cualquier punto paramos y hablamos de cualquier página o frase o de una historia, porque yo he cogido dos libros. Primero era Mi Canta. Cada página me encanta hacer cosas,
me encanta
estudiar,
muy positivo.
Me encanta viajar. Y paramos y hablamos y yo le digo, yo también me encanta. Y ayer he cogido un libro de estrellas y me he fijado en esto. He venido este recuerdo, la verdad es muy bonito.
Muy bien. De todas maneras, entre paréntesis, vosotras dos, que ahora oiremos a hablar a Karima, que habláis también el castellano ya, la próxima, libros en catalán. ¿Sí o no?
Sí.
Bueno,
sí.
Porque todas tenéis
hijos...
Inshallah. Todos tenéis hijos ya mayores y hay que ayudarlos en los deberes y hay que ya, pues eso, aprender también el catalán, el idioma de aquí, de Cataluña.
Sí.
¿Vale?
Sí.
A ver, vamos a dar la palabra ahora a Karima. Karima. ¿Cómo se llama tu acompañante lectora?
Mi acompañante se llama Magdalena.
Muy bien.
Le saludo desde aquí.
Muy bien, Magdalena.
Sí.
Bueno, ¿y qué te parece este proyecto? Lo mismo que le he preguntado a Halima. ¿Qué te parece este proyecto? ¿Cómo te sientes? Porque, claro, hacéis una hora larga de clase. Y al salir ya la gente tiene ganas de irse a su casa y vosotras os quedáis todas y hacéis tres cuartos de horas más de clase para mirar libros. ¿Y qué te parece a ti?
Pues de verdad es muy, muy buena idea. No sé, que es muy buena idea tenernos un proyecto, trabajar sobre la lectura y contacto con las mujeres a forzar el nivel de leer y aprender y muchísimas cosas pasan en esta hora o en este cuarto de hora.
Tres cuartos de hora.
Tres o cuartos de hora, sí.
Pasa rápido.
Muy, muy bonito, de verdad. Sí.
Yo también te quería preguntar a ti, también a Yamila. Aparte de reforzar la lectura, de leer a través de las imágenes, de aprender... códigos culturales diferentes y poder comparar, pues en mi país esto, pues en mi país lo otro, aquello de interactuar y aprender las unas y las otras sobre vuestra cultura y sobre la cultura de aquí. Aparte de todo esto, ¿creéis que las mujeres migradas, las mujeres que van llegando a Barcelona de países tan diferentes, no latinos como viene ella, que viene de un país latino, ¿creéis que es importante entrar en contacto con mujeres de aquí y relacionaros con mujeres de aquí? Primero, ¿creéis que es importante esto? Y segundo, ¿creéis que es fácil o es, a veces cuesta tener amigas de aquí, hablar con gente de aquí. ¿Tenéis ganas de que esto sea así? ¿De que sea mucho más fácil hablar con otras mujeres de aquí, de Cataluña, de Barcelona?
Sí, es muy importante hacer relaciones con las mujeres de aquí, sí, primero para practicar, para conocer otras culturas, para tus hijos. Las mujeres de aquí son madres de nuestros hijos, del cole, del casal, de nuestros amigos, compañeros de donde estudiamos en la Dona.
En Dialog de Dona.
Sí. Son compañeros, amigos, amigas también.
Sí, lo mismo como ha explicado mi amiga, yo lo veo, es muy, muy importante que, como nosotros a ellos, que conocernos, que podemos encontrar un punto en
común
donde vamos a juntarnos e integrarnos entre nuestra cultura y religión a vuestra cultura y religión. Y yo no lo veo muy difícil si quieres, pues te sientes muy aceptada de lo que demás aquí, si te sientes muy segura, entonces es lo mejor.
Saber tú respetar. La cultura,
y con mucho respeto, claro.
La cultura, nosotros, las creencias, sí. Las mujeres, bueno, y todos, las personas, sí, de este país al que, sí, llegáis, y al mismo tiempo que estas personas, sí, os conozcan, hablen con vosotras, sí, y que llegue un momento en que no existen ni la Yamila de Marruecos, ni Karima,
no,
de Marruecos,
no,
ni,
no,
ni,
no,
ni, o sea, que todas
si le existe
son...
yo y mi amiga Laura.
Eso, muy bien. Priscila,
Marta,
María.
Sí, sí. Marga, son muchas.
Esto es un camino difícil a veces, pero que realmente vale la pena seguir.
Claro.
Porque se romperían muchas barreras y nos entenderíamos todos muchísimo,
sí,
mejor,
sí, sí,
y nos conoceríamos mucho mejor.
Claro que sí, sí.
Vamos a preguntarle de nuevo a María y a Priscila, ya para, a ver, bueno, nos quedan unos minutillos. Es un proyecto que aún le quedan sesiones. Esperem que no sigui l'última vegada que tenim aquest contacte. I havíem tingut, Maria, te'n recordes, altres treballs conjuntament a la biblioteca de Rosa Sensat. El balanç general que feu fins ara, el que detecteu, el que capteu, i sobretot tu, Priscila, que quan vens amb tot el grup, quan arribes amb el grup de voluntàries i a vegades us faig esperar uns minuts per acabar la classe... Els comentaris que sents, de les teves companyes voluntàries, estan contentes? Creuen que realment val la pena? Elles veuen que ensenyen i al mateix temps aprenen coses d'aquestes dones i d'aquesta experiència? Val? Potser primer ho expliques tu i després la Maria clous una mica la taula, no? A fer una valoració. Digue'm.
Vale. Yo creo que, así como yo, las voluntarias que allí están, ¿no? Aprenden muchísimo. Esta relación realmente es algo precioso y no solo por el hecho de estar allí aprendiendo o enseñando o compartiendo, ¿no? Algo, pero por ir más allá de cualquier diferencia, ¿no? Por estar allí presente, por estar allí acogiendo a personas. Y yo creo que este proyecto tiene muchísimo valor por eso, ¿sabes? Porque acoger la gente que llega a un otro país es algo que es muy precioso, ¿no? Porque si la gente viene aquí es por algo, ¿no?
Sí, sí.
Y el idioma, como tú has dicho desde el principio, pues es la clave, ¿no? Para la aproximación. Así que yo como voluntaria y las otras voluntarias, lo poco que puedo, ¿no?, que ya he podido conversar con ellas y escucharlas, y ¿no?, sí que
están satisfechas.
Están satisfechas, seguro.
Muchas gracias, Priscila. De María.
A veure, nosaltres des de la coordinació i des de l'intercanvi que tenim, doncs, amb les voluntàries, amb tothom, els inputs són molt bons, o sigui, tothom diu el mateix que acaba de dir la Priscila, eh? Nosaltres tenim la idea de fer una trobada justament per intercanviar això, eh? O sigui, per fer aquest intercanvi entre, doncs, totes les voluntàries, per intentar encara fins i tot anar una mica més enllà i millorar tot el que sigui millorable, perquè les coses sempre es poden millorar. Per tant, vull dir, i això amb vistes una mica el que deies abans, Mercè, de mirar ja de cara, doncs, a una propera edició que es pugui fer ja per nosaltres, per part nostra, vull dir, fem tots els possibles perquè això sigui, com bé has dit, ja venim d'uns anys que havíem fet edicions anteriors que s'havien hagut de deixar per qüestions, bueno, la Covid ens va trencar per la meitat, però l'important, doncs, és que hi ha aquesta idea de continuïtat, perquè és un projecte que val la pena.
Molt bé, Maria. Bueno, pues aquí se nos acaba el tiempo. Gracias, Yamila. Gracias, Karima. Gracias, Priscila. Moltes gràcies, Maria.
A vosaltres.
Gràcies a Rosa Sensat. Simplement dic al nostre projecte i trobem frases, en el vostre projecte, trobem frases que Diàlegs de Dona comparteix al 100%. Empoderar les dones a través de l'aprenentatge de la llengua. Molt difícil empoderar-les si existeix barrera idiomàtica. Crear vincles de confiança i crear possibilitats de dialogar entre cultures, fonamental per trencar barreres, per acostar-nos les unes a les altres i lluitar contra els prejudicis i contra l'exclusió. Molt bona feina, Rosa Sensat. Gràcies per compartir aquesta taula a tothom. I sobretot, un segon, si em deixen els tècnics, moltes i moltes gràcies a totes les voluntàries, estiguin on estiguin, treballin on treballin, que de forma tan generosa i solidària ofereixen el seu temps per fer de la nostra ciutat un lloc millor i més humà. Gràcies i seguim endavant, endavant, al·lèrgiques al pol·len.
Corrent sonor intermitent. Ràdio Rambles.